Amb la tradicional visita dels Reis d'Orient, acaben unes festes de Nadal que han tingut una ocupació rècord al Pirineu. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Doncs això, avui el calendari marca 6 de gener. Això és sinònim que els Reis d'Orient han estat fidels a la seva cita, repartint il·lusió a tot arreu.
Oh, ja han vingut els Reis! Que rei, quantes coses!
Amb aquesta visita dels Reis d'Orient acaben aquestes festes de Nadal. És moment de fer balanç d'entrada turístic. A Catalunya el gran reclam ha estat la neu. Al Pirineu de Lleida i Girona hi ha satisfacció per uns índexs d'ocupació que han fregat el 100%. Sentiu el director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre.
Aquestes persones que han generat molta activitat, i en el cas concret de la neu, s'han venut més de 210.000 forfets, una xifra realment important.
I pel que fa als comerços, també balanç molt positiu. Hi ha hagut molt de moviment a les botigues aquesta campanya de Nadal i Reis. Això impactarà ara en la campanya de rebaixes. Hi ha menys estocs i, per tant, s'esperen menys descomptes. Ho explica el portaveu de Barcelona Oberta, Joaquim de Toca.
Els comerciants tenen menys estocs, hi ha menys productes a vendre i potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada de no rebaixes, que això està bé.
I avui, 6 de gener, és tradició també el sorteig del nen. El primer premi ha estat el 78.908, ha estat venut íntegrament a la ciutat de Lleó. A Catalunya s'han venut alguns dècims del segon i tercer premi, molt repartit a tot l'estat, podríem dir. Miquel Jarque, bon dia, que la rifa del nen ha passat de llarg de Catalunya.
Doncs sí, només s'han venut alguns bitllets del segon premi, el 6.766, i del tercer, el 66.777. Per tant, la cosa va de sisos i de sets. La sort ha somrigut a l'administració de loteria del Centre Comercial Les Arenes, a la plaça Espanya de Barcelona, que ha venut una sèrie sencera del segon premi. Martorell, Badalona, Vilaseca o Tàrrega han estat algun dels municipis catalans on han pogut esgarrapar alguna cosa del tercer.
I també 6 de gener a Madrid se celebra l'acte de la Pasqua Militar. És el que anualment aplega el rei i el president del govern espanyol amb la cúpula de l'exèrcit. En el seu discurs, el rei Felip ha optat avui per evitar polèmiques, les últimes que esquitxen la Casa Reial d'aquestes últimes setmanes. Oi, Madrid, Pablo Abrujats?
Sí, Felip VI i Pedro Sánchez han reaparegut junts avui en aquest acte on s'ha esquivat tota polèmica, cap referència del rei a la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco que impulsa el govern espanyol i que arrencarà demà passat amb l'absència del monarca que plantarà Sánchez. Avui Felip VI ha preferit parlar de la dana i de l'ajuda que cal seguir enviant al País Valencià.
I la crònica internacional ens portarà avui cap al nord de Cisjordània. Tres israelians han mort avui en aquest punt en un atac contra diversos vehicles civils. Ha passat en una zona pròxima a assentaments de colons, un atac que alimenta encara més l'espiral de violència en aquesta zona a què domim, a Cisjordània, hi ha el nostre corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó.
L'exèrcit israelià encara busca els autors dels fets, com a mínim dos, i per això ha tancat el poble palestí del Funduk, on ha tingut lloc l'atac. El Funduk és a tocar de l'assentament colon de Kedumim, on viu un dels ministres més extremistes del govern de Netanyahu, Bezalel Smotrich, que ja ha dit que pobles com el Funduk haurien de ser arrasats com els de Gaza.
Hi ha polèmica aquests dies a Catalunya per uns concerts de la Hollywood Symphony Orchestra que es fan al Gran Teatre del Liceu. Avui es torna a fer el que per Sant Esteve va provocar la indignació de molts espectadors per la pèssima qualitat musical. Al matí de Catalunya Ràdio hem pogut escoltar un dels músics d'aquest concert que passa la responsabilitat a l'empresa organitzadora que, diu, no els dona prou temps per assajar.
Aunque el nivel de los músicos sea bajo, a puerta de ensayos la música acaba. Pero claro, si no hay nada de esto, eso, la gente se queda con el desastre de la actuación, probablemente con el nombre del director, con los músicos, las caras de los músicos, pero claro, es importante entender que hay un trabajo previo que no se ha hecho.
I 5 minuts abans de 2:15 de la tarda arribarà la informació esportiva al Catalunya migdia. Què en destaquem aquesta hora, Jordi Bracons?
Doncs que el Barça viatja cap a l'Aràbia Saudita per disputar la Supercopa Espanyola amb Lamin Yamal i també amb Dani Olmo i Pau Vitor a l'espera de resoldre l'embolic de la seva inscripció. Els blaugranes s'han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i posteriorment han agafat el vol a l'expedició i viatgen Olmo i Vitor. El Barça té previst presentar demà mateix la petició de cautelar al Consell Superior d'Esports perquè li permeti inscriure els dos futbolistes. També viatgen Lamin Yamal, Ferran Torres i Christensen, ja recuperats de les seves lesions. I en motor, Nani Roma ha patit un accident durant la segona etapa del Rally Dakar i queda fora de la competició.
I pel que fa al trànsit, avui és dia final de vacances per molta gent. Com està la mobilitat a aquesta hora, Nilvia?
Doncs hi ha tranquil·litat ara mateix a gran part de la xarxa viària catalana, on sí que trobem problemes de mobilitat és a Barcelona. Es nota que és hora de dinars familiars i, per tant, d'un augment del volum de trànsit. La Ronda Dalt està força congestionada a aquesta hora, especialment en sentit Trinitat. El mateix passa amb la Ronda Litoral, entre el Fòrum i el Nus de la Trinitat. També hi ha problemes en les vies d'accés a la ciutat. Hi ha molta congestió a la B23 en direcció a Barcelona, a l'alçada de Sant Joan d'Espí, a la C-58 entre Ripollet i el Nus de la Trinitat i, per últim, a la C-33 també hi ha retencions per accedir a Barcelona.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
La previsió avui al Dia de Reis amb certa inestabilitat. Oi, Ori Massip, bon dia.
Bon dia, doncs sí. Aquesta tarda, de fet, esperem alguns ruixats al Pirineu, també cap a les comarques de Girona, amb una cota de neu que anirà baixant cap als 1.200 metres. A la resta, però, no hi esperem que hi plogui. Quatre gotes mal comptades a tot estirar cap al massís dels Ports, però sí aquest cel més tapat, uns núvols que aniran augmentant també a la resta. Una temperatura, això sí, força agradable, cap als 16-17 graus, i a l'espera que entri el vent del nord, la tramuntana, l'Empordà, el mestral, les Terres de l'Ebre, que s'aniran reforçant de cara al vespre i faran que la temperatura comenci a baixar. De fet, la propera matinada recuperarem els valors negatius també fora del Pirineu.
Ara són les 2:06. I aquest matí, doncs, a totes les cases, sobretot a les que tenen nens, s'han llevat d'aquesta manera. Doncs Melcior Gaspar i Baltasar, que han complert amb la seva cita anual, han repartit milers de regals, Montse Poblet.
Sí, la nit ha estat moguda per Ses Majestats i per tot el seu equip. Ajudats per la màgia, han escalat fins als balcons més alts i allà on hi havia menjar i aigua pels camells i, sobretot, sabates, assenyalant que calia portar-hi regals, i han deixat els seus obsequis. Entre les joguines més repartides, les noves versions de la PSP, els Lego de Star Wars, el Fungipot, que ensenya els infants a cuidar plantes de manera interactiva, i força jocs de taula. La Berta, la Joana i l'Aleix ens han trucat per explicar-nos el que els han portat els Reis.
Un joc de taula que es diu Taco Gato Cabra Queso Pizza, un jersei, un twister, una canasta de bàsquet, el Lego de veterinària, unes entrades per anar a Disney on Ice, amb la mare, el pare i el nen, un patinet amb llums. M'agrada molt i és molt gran.
Avui i demà hi haurà temps per jugar i per gaudir dels regals, perquè l'escola no comença fins dimecres.
Les vacances s'acaben, doncs. Aquestes festes, l'esquí ha tornat a ser un gran reclam turístic per les comarques de muntanya. A l'Alt Pirineu i l'Aran, els millors registres s'han donat als hotels i bungalows a peu de pistes. Han arribat a penjar el cartell de complet, molts d'ells, sobretot entre Sant Esteve i el 2 de gener. Anem a Lleida, Estela Bosons.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ja ha fet balanç definitiu. Parlem de 80.000 turistes que han fet 255.000 pernoctacions i a les estacions d'esquí s'han venut 210.000 forfets. Tot plegat, sense comptar les estades d'un dia o la despesa dels qui tenen segones residències, suposa un impacte econòmic de prop de 60 milions. La valoració és molt positiva, segons el director del patronat, Juli Alena.
Les persones que també han pujat tant al Pirineu com a la Plana de Lleida han generat molta activitat, i en el cas concret de la neu s'han venut més de 210.000 forfets, una xifra realment important.
La mitjana d'ocupació de tot el període festiu al conjunt de la demarcació ha estat del 80% i s'han superat les previsions inicials perquè hotels i càmpings s'han mantingut molt plens més enllà de Cap d'Any. La majoria de visitants han estat catalans i de la resta de l'Estat destaquen els provinents de Madrid i País Basc. Els estrangers encara són minoria, però van creixent.
I ocupació també de gairebé el 100% als establiments turístics de les comarques de Girona. En aquest inici d'any, el turisme d'esquí ha omplert els establiments de les zones de muntanya i els visitants al centre d'Europa han anat cap a la costa. Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. A les comarques d'interior hi ha sobretot turisme local que busca esquiar i a la costa no han obert tots els establiments, però els que ho han fet agraeixen la presència de turistes europeus. Per tot plegat, hi ha satisfacció en el sector. Sentim Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines, i Miquel Gotanegre, president de l'Associació de Càmpings.
s'han complert bastant les expectatives. Són dades bastant semblants, potser inclús una mica millor que l'any passat.
Estem contents. En els càmpings d'interior i els càmpings de costa que estan funcionant, que són pocs, han ratllat la plena ocupació.
A les Valls de Ribes i Camprodon l'ocupació ha sigut molt bona, gairebé també del 100%, sobretot a finals d'any. Als apartaments turístics del Baix Ripollès l'ocupació ha sigut també gairebé total i als hotels d'un 70%. A la Garrotxa el turisme rural ha arribat gairebé al complet i celebren que les estades s'hagin allargat.
I l'ocupació hotelera deixa unes imatges molt polaritzades a les comarques de Barcelona aquestes festes. A l'àrea metropolitana la facturació ha estat baixa, però als territoris del nord, com el Berguedà, s'ha fregat la plena ocupació. Cristian Roldán.
Les festes de Nadal i Cap d'Any són tradicionalment els moments forts del sector turístic del Berguedà durant l'hivern, i un any més les previsions s'han fet realitat. Degut a la força del turisme rural al territori, l'ocupació s'ha mantingut entre el 90 i el 98% durant les dues últimes setmanes de l'any. Amb l'inici de 2025, l'ocupació ha caigut, però menys que altres anys. El Pont de Reis ha provocat un increment de reserves, tal com explica Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
Normalment per Reis teníem una baixada que estava entre el 20%, 30%, i aquest any la sorpresa ha estat que estem un 44%, que potser varia una mica, però vaja, és per sobre del nostre habitual, que normalment la gent no ens demanava sortir de turisme rural. Pensem que pot haver ajudat això, al ser un cap de setmana més un dia, que ens ha afavorit en aquest aspecte.
Els bons números d'ocupació de la zona nord de la província de Barcelona contrasten amb la minsa facturació que han tingut els hotels a l'àrea metropolitana. El sector considera que les festes de Nadal són un moment molt fluix i, tot i que no tenen dades actualitzades, asseguren que l'activitat significativa a la ciutat no es reactiva fins al Congrés de la Telefonia Mòbil del març.
I a la Costa Daurada del Camp de Tarragona l'ocupació ha estat força bona, però a l'Ebre les coses no han anat tan bé. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
Tot i els pocs establiments oberts a la Costa Daurada, s'han registrat ocupacions entre el 60 i el 80%, segons la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme. Ofertes com la de Port Aventura han fet animar la reserva, segons explica Xavier Guardià, el portaveu de l'ENS.
De dos focus molt importants. Un és tot aquell que rodeix a Port Aventura, per entendre'ns, perquè és cert que és un destí bo per aquesta temporada de vacances, perquè és molt familiar i molt pels nanos, diguem-ne. I després també l'altra atracció que comporta l'interior.
Els establiments rurals de l'Ebre ha sigut un cap de setmana normal d'hivern. Juanjo Bel, portaveu de l'Associació de Turisme de les Terres de l'Ebre, és així de contundent.
Malament. Bueno, entre el 10 i el 20% d'ocupació, és com un cap de setmana d'hivern, són fluixos l'hivern aquí. I la gent se'n va a la neu o se'n va a altres llocs.
En general, però, com el temps ha acompanyat a la costa, s'ha notat també les escapades d'última hora.
Doncs acaba el Nadal i comencen les rebaixes oficialment. Els comerciants adverteixen, però, que aquest any tenen menys estocs i, per tant, no preveuen descomptes tan amplis com en altres campanyes, Sara Canyeté.
Sí, el temps amb temperatures normals per a l'època i el turisme han propiciat una molt bona campanya de Nadal, ho explica el portaveu de Barcelona Oberta, Joaquim de Toca.
Els comerciants tenen menys estocs, hi ha menys productes a vendre i potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada de no rebaixes, que això està bé.
Una minoria de grans establiments ubicats en eixos comercials com el Passeig de Gràcia o el Portal de l'Àngel de Barcelona sí que han anticipat descomptes, també ho han fet algunes franquícies i moltes botigues en línia. El president de Pimec Comerç, Antoni Torres, sosté que hi ha un ambient d'optimisme entre els botiguers.
No es partirà coets, però sí que, donades les circumstàncies, creiem que serà una campanya de rebaixes prou bona. El clima acompanya i creiem que el ciutadà té ganes també d'aquestes rebaixes. És una campanya dels establiments de proximitat que la gent els considera com a espais de confiança, on no li faran jocs de malabars amb els preus.
I és que les associacions de consumidors alerten que moltes vegades els descomptes no són reals. Per evitar estafes, Facua i Locu exigeixen més inspeccions.
Un minut i un quart de tres de la tarda i avui, 6 de gener, té més dia de la rifa del Nen. El primer premi ha estat el 78.908, ha passat de llarg de Catalunya. Ha tocat íntegrament en un centre comercial a la ciutat de Lleó. El sorteig ha esquitxat al Principat i al País Valencià amb el segon i el tercer premi. demanat tot plegat, Miquel Jarque?
Doncs mira, el segon premi, amb 750.000 euros a cada sèrie, ha estat per als 6.766, i ho celebraven així, a ritme de reggaeton. Precisament s'ha venut a una sèrie sencera al centre comercial Les Arenes de Barcelona. No és la primera vegada que toca un premi en aquesta administració. Es diu La Pedra d'Or, i hi ha qui diu que és la Nova Bruixa d'Or. El cas és que no és la primera vegada que reparteix. L'any 2023 va repartir dècims de la rifa de Nadal. La Laura és treballadora de l'administració i explica en declaracions a Catalunya Ràdio que ja estan pràcticament acostumats.
En Nadal hem donat el tercer, el quart i el cinquè. L'any passat també vam donar quatre o cinc cinquens i el gordo, i aquest any el segon premi del nen.
També s'ha repartit alguna participació en un bar de Massalcoreig, al Segrià.
Pues l'ànim, pues bueno, l'ànim una mica festiu, la gent està una mica alborotada, perquè no para el telèfon, no? I, bueno, i bé, estem contents. Se suposa que deu ser del poble, perquè hi ha molts que venen i donem un número de Nadal, i pum, i donem automàtic i està.
Tercer premi de 250.000 euros a cada sèrie ha estat pel 66.777 i s'ha repartit a Martorell, Badalona, Girona, la Pobla de Montornès, Vilaseca, Tarragona i Tàrrega, entre d'altres. Han estat petites esgarrapades. En total s'han repartit 770 milions de mitjana. Cada català s'ha gastat poc més de 13 euros. Això suposa uns 103 milions d'euros de despesa total a tot l'estat. La mitjana de despesa és una mica més alta, 18 euros per habitant.
I a Madrid, el Dia de Reis també és tradició. La Pasqua militar és el primer acte polític de l'any. Felip VI i Pedro Sánchez coincideixen enmig de la polèmica per la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco. El rei avui ha esquivat la polèmica amb un discurs de perfil baix en què s'ha centrat a recordar la dana que va arrasar al País Valencià. Anem a Madrid. Palau Brujats, bon dia.
Bon dia. Si Pedro Sánchez i Felip VI s'han trobat avui cara a cara i després que el monarca hagi rebutjat anar a la inauguració que es farà demà passat dels actes per commemorar la mort del dictador, és una celebració que impulsa la Moncloa i que tensiona l'Estat i que, com era previsible, Felip VI ha esquivat avui durant la Pasqua militar l'acte davant la cúpula de l'exèrcit, on ha preferit centrar-se a recordar la dana.
Una dana devastadora que causó cientos de víctimas mortales y redujo a escombros varios enteros en varias zonas de nuestro país. La tragedia ha vuelto a poner de manifiesto el valor de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
També sobre la dana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat aparcar l'enfrontament i ha reclamat unitat.
Hemos de seguir trabajando unidos, porque la prioridad para 2025 es el total apoyo a la reconstrucción i la satisfacció de les necessitats de les persones afectades.
I durant l'acte d'aquest migdia a Madrid, Felip VI ha tingut un petit record pel seu pare, tot just l'endemà que l'emèrit hagi celebrat en polèmica els seus 87 anys a Abu Dhabi. Ho ha fet amb un macroespectacle de drons al cel de la ciutat on viu des de fa 4 anys, després d'abandonar Espanya, que ha recreat figures amb la cara de Joan Carles I. La Casa Reial li havia demanat discreció.
I avui a 6 de gener, als Estats Units, en aquest cas, és sinònim de l'aniversari de l'assalt al Capitol, i avui en fa 4 anys, però l'escenari és justament el contrari. Donald Trump, qui va instigar aquell assalt, doncs serà qui superarà avui el tràmit i el Capitoli certificarà la seva victòria el novembre passat. Només ho podria impedir la forta nevada que hi ha a la ciutat de Washington. El futur president ha promès indultar els assaltants que són a la presó per aquells fets. Anem a Washington, Francesc Garriga.
Si la neu que pot caure de matinada no ho impedeix, el Congrés dels Estats Units certificarà aquest dilluns de forma oficial la victòria de Donald Trump a les eleccions del passat novembre. És un procediment rutinari que sempre havia passat desapercebut, fins que fa 4 anys el mateix Trump va intentar manipular-lo per evitar que Joe Biden li prengués la presidència. El 6 de gener de 2021, Trump va organitzar un míting a les portes de la Casa Blanca. L'acte va acabar amb una massa de seguidors de l'expresident que, seguint les instruccions de Trump, van caminar des d'allà fins al Capitoli i, finalment, van acabar accedint al recinte trencant tota la seguretat. Alguns dels manifestants van actuar amb violència, perseguint dins les cambres alguns dels legisladors i cridant consignes com «Pengem Mike Pence» o «Buscant la demòcrata Nancy Pelosi per matar-la». L'assalt va suposar la suspensió de la certificació de Joe Biden durant unes hores, fins que, finalment, la policia va poder desallotjar el recinte. Molts d'aquests assaltants han estat ja condemnats per diversos tribunals i en desenes de casos són a la presó. Trump s'ha compromès en campanya a indultar-los gairebé a tots. Aquest dilluns res fa pensar que hi hagi drama. Només la important nevada anunciada podria afectar l'excertificació si impedeix als diputats arribar al Capitoli. Però si això passés, la llei permet ajornar la certificació el dia hàbil següent possible.
La cerimònia està prevista per les 7 de la tarda, hora catalana.
Ja a Cisjordània, almenys 3 morts i 8 ferits en un atac palestí contra diversos vehicles amb matrícula israeliana. Els atacants, almenys 2 persones, han fugit amb cotxe. Les autoritats han llançat una operació de recerca i captura, alhora que reiteren que continuarà havent assentaments jueus a la zona. Anem fins a Kedumim, a Cisjordània, i a la crònica del nostre enviat especial, Jordi Brascó.
Bon dia. L'exèrcit ha fet fora tothom del poble del Funduk, on s'ha produït l'atac, i ha tancat tots els negocis. Encara busquen els autors dels fets, com a mínim 2 homes, que han disparat contra diversos vehicles amb matrícula israeliana. 2 autobusos, un dels quals blindat, i 2 cotxes. En aquests cotxes es trobaven precisament les 3 víctimes mortals de l'atac, que també ha deixat 8 ferits. El cap del Consell d'Assentaments Israelians a la zona, Yossi Dagan, avisa que no s'aturaran.
Ho vull deixar clar davant dels nostres enemics bàrbars i davant de tot el món. No ens derrotaran. Els israelians serem més forts, vencerem i construirem encara més assentaments a Cisjordània.
Els fets han passat a tocar de l'assentament Colon de Kedumim, on ens trobem ara. Aquí diu el ministre de Finances israelià, l'extremista Bezalel Smotrich, que a la xarxa X ja ha piulat que pobles palestins com aquest haurien d'acabar arrasats com el de Jabalia, a Gaza.
Ara ve Nadal. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la 1 del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. 2 referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Catalunya migdia.
Are you English?
No, I'm not English. Why?
La producció francesa Emília Pérez ha estat la gran triomfadora d'aquesta matinada a la gala dels Globus d'Or. El film de Jacques Audiard ha aconseguit 4 estatuetes, entre les quals la de millor pel·lícula de comèdia musical, la de millor film de parla no anglesa. Tornem cap a Washington, cap als Estats Units. Francesc Garriga.
Les pel·lícules de Brutalist i Emília Pérez i la sèrie Shogun són les grans guanyadores de la matinada. De Brutalist s'ha endut millor drama, actor principal i millor director, mentre que la producció francesa Emília Pérez ha recollit millor comèdia, pel·lícula estrangera i actriu secundària. La madrilenya Carla Sofia Gascón, que no ha guanyat la seva categoria d'actriu principal, ha fet el discurs en guanyar el premi de la millor comèdia. Discurs en defensa de la comunitat trans.
The light always wins over darkness.
La llum sempre derrota la foscor. Podeu potser empresonar-nos, podeu pegar-nos, però mai ens prendreu l'ànima, la nostra existència, la nostra identitat. Vull demanar-vos que aixequeu la vostra veu i digueu: soc qui soc, no qui tu vols que sigui. Moltes gràcies.
En sèries, la gran guanyadora ha estat Shogun, ambientada al Japó medieval. Millor sèrie, actor i actrius principals i actor secundari. També hem vist recollir premis a Jodie Foster per The True Detective, Colin Farrell, Paul Pingüí, o Demi Moore, millor actriu de pel·lícula per The Substance. En rebre l'estatueta, ha fet un emocionant discurs tot explicant que després de 45 anys de carrera, aquest és el primer premi que rep. El millor guió ha estat per la pel·lícula de Conclave, mentre que Wicked s'ha endut el guardó de pel·lícula taquillera de l'any.
I així sona la banda sonora de Star Wars, però interpretada per una orquestra ucraïnesa que opera sota el nom de la prestigiosa Hollywood Symphony Orchestra, però que no ho és. Aquesta música es va sentir el 1 de gener i el dia de Sant Esteve al Gran Teatre del Liceu. Ha provocat moltes queixes dels assistents, que asseguren que aquesta orquestra no és sinó una amateur que opera a Europa amb el mateix nom. Al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb un dels músics, que diu que treballen en condicions pèssimes i que no poden ni assajar les partitures, Montse Pujol.
Sí, el músic no ha volgut dir el seu nom i explicar
destacat que les condicions de treball són molt dolentes, que no hi ha previsions de cap tipus i que no es pot ni assajar. Fins i tot ha explicat que les partitures que han de tocar aquest vespre avui les han rebut avui mateix.
No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde.
Nada.
Nada, cero. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje.
Ha afegit que la responsabilitat de la qualitat dels concerts és de l'empresa de l'organització. El Liceu al·lega que ells han llogat la sala dels organitzadors dels concerts i que no tenen cap poder de decisió a nivell artístic.
5 minuts i seran 2:45 PM. I arriba Catalunya a migdia, la informació esportiva. Jordi Bracons, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Barça viatja cap a l'Aràbia Saudita per disputar la Supercopa Espanyola. Ho fa amb el president Joan Laporta al capdavant i tots els jugadors disponibles, inclosos Dani Olmo i Pau Víctor, que són part de l'expedició, tot i que a hores d'ara no podrien saltar la gespa. El club té previst presentar demà mateix el recurs davant el Consell Superior d'Esports amb l'esperança que els concedeixin la cautelar per poder inscriure tots dos jugadors. De fet, el Barça confia en fins i tot que els dos futbolistes puguin jugar dimecres al partit per la semifinal que jugaran contra l'Atlètic Club de Bilbao. En aquest sentit, segons explica TV3, la Federació Espanyola de Futbol hauria enviat un informe favorable al Barça, reconeixent que l'actual reglament no s'ajustaria a la situació d'Olmo i Víctor. Aquest detall podria decantar la balança perquè el Consell Superior d'Esports concedís la cautelar al club blaugrana. En plan estrictament esportiva, Lamine Yamal torna a la convocatòria, ja recuperat de la lesió al turmell. També ho fan Ferran Torres i Andreas Christensen, el central danès. Torna a una convocatòria una vegada ja s'ha recuperat de la lesió de llarga durada que l'ha tingut apartat en els últims mesos. També hi ha 6 jugadors del filial, entre els quals Marc Bernal, que ha demanat viatjar amb l'equip mentre segueix el procés de recuperació de la lesió al genoll. Qui no viatja és el primer capità de l'equip, Marc-André Ter Stegen, que ha preferit quedar-se a Barcelona. El Barça s'entrenarà demà a l'escenari del partit i, posteriorment, roda de premsa de Hansi Flick i un jugador encara per determinar, per cert, que Ortiz d'Àries serà l'àrbitre principal del partit, amb Pizarro Gómez al VAR. En una hipotètica final, el Barça tindria l'arbitratge de Gil Manzano. La segona semifinal de la Supercopa la disputaran dijous el Real Madrid i el Mallorca. Abans, però, el conjunt blanc juga avui el seu partit de setzens de final de Copa del Rei a les 7 al camp de la Deportiva Minera de Segona Federació. En parla el tècnic madridista Carlo Ancelotti.
Yo creo que no va a ser un problema la Copa del Rey hasta que estás dentro de la Copa del Rey. Cuando te quedas fuera de la Copa del Rey va a ser un problema porque el Real Madrid intenta de luchar, de pelear todas las competiciones. El problema va a ser si salimos de la Copa del Rey.
El Madrid ha convocat Vinícius, Bellingham i Mbappé i ha donat descans a Courtois i Rüdiger. De fet, els blancs afronten el duel de Copa amb 3 centrals, tots 3 del filial en futbol internacional. Aquesta tarda, a les 8, final de la Supercopa italiana, Inter de Milà-Milan. El partit es disputa també a l'Aràbia Saudita i a la Lliga Italiana. Roma 2, Lazio 0, el derbi de la capital del país, i el Paris Saint-Germain, per la seva part, és campió de la Supercopa francesa després de guanyar per 1-0 al Mònaco. Al Rally Dakar, males notícies per Nani Rom. El pilot català ha quedat atrapat a les dunes amb el motor del Ford trencat i ha d'abandonar el Dakar, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En motos, Edgar Canet recupera el lideratge de Rally 2 després de la segona etapa. Enviat especial a Bixa, l'Aràbia Saudita, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, estem esperant Nani Roma davant del campament de Ford. L'estan remolcant perquè ha tingut pana a les dunes, queda fora de la lluita i demà amb sort es podrà reenganxar per ajudar l'equip. El mateix Carlos Sainz, tot i que el madrileny sí que segueix en competició a 1:30.
Dos días para olvidar, dos días muy difíciles de aceptar así nada más empezar la carrera, ¿no? Pero es lo que hay y tratar de ayudar al equipo y tratar de aprender el máximo. Bueno, queda todavía muchísima carrera, ¿no? Evidentemente, mis opciones de ganarla han desaparecido.
L'etapa la guanyada del saudita al Raji, al davant de Nasser Al-Attiyah i Henk Lategan, el sud-africà, que és nou líder. El millor català a la general és Armand Montleon, el navegant de Lucas Moraes, ocupen la setena posició a 20 minuts del líder. Pel que fa a la categoria de Challenger, Cavigliasso, l'argentí, continua el líder amb Pau Navarro, cinquè, a 30 minuts. I a les motos, Daniel Sanders, que lidera en Rally GP. Pel que fa a Rally 2, Edgar Canet, el de la Garriga, recupera el lideratge després de fer segon a 4 minuts del sud-africà Dodgerty, que ara és segon d'aquesta classificació general.
Recordem que diumenge també va abandonar Laia Sant després de l'accident que va patir dissabte a pocs quilòmetres per arribar a la meta. I obrim plana poliesportiva en bàsquet. Demà Girona-Barça a la Lliga ACB. Derbi català a Fontejau a 8:45 del vespre amb els gironins que intentaran forgar la ferida blaugrana i aconseguir una victòria que els faci sortir del descens. Per la seva banda, el Barça necessita guanyar per tornar a situar-se en posicions d'accés a Copa. I és que ara mateix els de Joan Peñarroya estan fora dels 8 primers després de perdre ahir a la pròrroga al Palau contra el Joventut de Badalona. Per la seva part, la penya té pràcticament feta la classificació i ocupa una còmoda quarta posició a la taula classificatòria. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat pels vuitens de final del torneig d'Adelaide, Austràlia, després de guanyar en 3 sets a la nord-americana Stearns. Badosa s'enfrontarà a vuitens contra la guanyadora de l'enfrontament entre Krueger i Kostiuk.
Doncs fins aquí el Catalunya Migdia, que hem fet Nilvi a la producció, Rosa Silluer, el control de so, Marc Vidal, que us ha parlat en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Que passeu un bon dia de Reis.